Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Cada vegada fem més vida digital. Comprem per internet, gestionem comptes bancaris des del mòbil i compartim informació personal a les xarxes socials. Però fins a quin punt som conscients dels riscos que comporta aquesta exposició? Segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el 77% dels usuaris d'internet estan preocupats per la seva privacitat, però al mateix temps el 60% reconeix que té pocs coneixements sobre ciberseguretat. Aquesta manca d'informació ens fa vulnerables als ciberatacs, que han assolit rècords en els últims mesos, especialment els telèfons mòbils. Emma Vilarasau pot tancar aquest dissabte una collita de premis memorable. L'actriu santcugatenca és una de les nominades al Premi Goya per a la millor actriu protagonista pel seu paper a Casa en Flames. Aquesta interpretació ja li ha fet endur-se els premis Gaudí i Feroz. És per això que arriba com a una de les grans favorites de la cerimònia d'entrega dels premis que lliura l'Acadèmia del Cinema Espanyol aquest vespre a Granada. Si resulta premiada, aconseguiria la seva primera estatueta. Fa 20 anys va estar nominada en la mateixa categoria pel paper en Para que no me olvides. Vilarasau competeix amb Julian Moore, Tilda Swinton, Carolina Juste i Patricia López Arán. El govern de la Generalitat preveu invertir 436,5 milions d'euros en la construcció, ampliació o reforma de 21 edificis judicials arreu de Catalunya, segons ha avançat El Periódico i han confirmat a l'ACN fons del Departament de Justícia. Entre aquestes inversions, el govern preveu el projecte dels nous jutjats de Sant Cugat en el pla que Justícia programa fins al 2030. Així, el municipi continua avançant cap a la culminació d'una reivindicació històrica després que al desembre el Congrés dels Diputats donés llum verda a la creació d'un partit judicial a Sant Cugat. L'Ajuntament, per la seva banda, també ha mogut fitxa i ja ha encarregat a la Universitat Autònoma de Barcelona un estudi per dimensionar i definir les característiques dels futurs jutjats per tal que s'adequin a les necessitats del municipi. Els jutjats de Sant Cugat formen part del programa d'inversions del Departament de Justícia, que també recull actuacions pendents de programar per valor de 153 milions d'euros a edificis judicials de diversos municipis catalans, com, a més de Sant Cugat, Badalona, Rubí, Sant Feliu de Llobregat, Vic i Falset.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Benvinguts al resum setmanal del Connectats, un recull del més destacat de la setmana preparat especialment per recordar aquelles entrevistes que segurament us heu perdut. Rebeu una salutació de tot l'equip del programa i ara sí, entrem en matèria. Dilluns obríem la setmana resolent dubtes. Els consumidors que van contractar una hipoteca entre el 1984 i el juny de 2019 poden reclamar les despeses hipotecàries que van assumir indegudament. Ens ho va explicar la Maria Moreno, responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de Sant Cugat, que a més ens va explicar com fer-ho. Atenció, doncs, als seus consells. Continuarem amb una de les entrevistes de dimarts on vam conèixer la personalitat de la terrassenca Glòria Vilà. Una economista que, per contrarrestar la seva ocupació amb els números, té algunes aficions força més artístiques, com l'Urban Sketcher. Ens va explicar com i per on el practica. I acabarem amb una de les entrevistes que us oferíem dimecres des del Prat, terra de carxofes. Clàudia Sanfeliu, estudiant de Ciències Culinàries i Gastronòmiques, ens va explicar com cuinar aquesta flor genuïnament pretenca. Preneu bona nota. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! Avui al programa volem resoldre dubtes sobre consum. Segur que heu sentit a parlar de les despeses hipotecàries i de la possibilitat de reclamar-les. Maria Moreno és responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Sant Cugat i ens aclarirà algunes qüestions relacionades i ens donarà més detalls sobre com fer-ho. Maria, benvinguda.
Gràcies, bon dia.
D'entrada i com a punt de partida, expliquem exactament quines són aquestes què són les despeses hipotecàries que entrarien dins d'aquesta possible reclamació.
Doncs es poden reclamar les despeses hipotecàries que el consumidor va assumir en el moment que va constituir el préstec hipotecari. Concretament, són les despeses de gestoria, de taxació, de registre de la propietat i de notaria. Tot i que les despeses de notaria només es pot reclamar el 50%.
Mm-hmm. Entrem ja en el detall i comencem per aclarir qui pot reclamar aquestes despeses hipotecàries.
Qualsevol persona que hagi signat un préstec hipotecari entre el 1984 i el juny del 2019 pot reclamar aquestes despeses que les va assumir en la seva totalitat i les hauria d'haver assumit l'entitat bancària. La hipoteca no té per què estar vigent. Pot reclamar aquelles persones que tinguin la hipoteca ja cancel·lada, també és possible que reclamin les despeses que van pagar en el seu dia.
Mm-hmm. Algú que estigui escoltant ara mateix deu pensar, val, jo acabo de signar una hipoteca fa poc, jo no puc reclamar aquestes despeses i si les poden reclamar, per exemple, aquestes que es van fer entre el 84 i el 2019, per què? Per quin motiu?
Perquè a dia d'avui ja es fan les coses, diguem, ben fetes i el notari no et deixaria signar una hipoteca, un contracte en el qual hi hagués alguna clàusula abusiva. Per tant, tot el que es feia abans del 2019, normalment els contractes tenien aquestes clàusules per les quals els consumidors s'havien de fer càrrec d'aquestes despeses i s'ha considerat que això és abusiu, que ho ha d'assumir l'entitat bancària i el que es fa des del 2019, des de juliol del 2019, és que aquestes despeses ja les assumeix l'entitat bancària.
Mm-hmm. Tot això va passar per tribunals, no? Mm-hmm. Per deixar-ho clar.
Exactament, sí. Sí, i també doncs, anem rebent aclaracions perquè hi ha una miqueta de confusió en certs aspectes. Si hi ha persones que ja han intentat reclamar aquestes despeses hipotecàries a la seva entitat bancària, és possible que s'hagin trobat amb una resposta que sembla molt ben argumentada i molt ben fonamentada, però no és així. Normalment aquestes respostes diuen, venen a dir que això ja ha prescrit, que això ja no es pot reclamar, que ja sabies el que signaves, per tant, que no és reclamable, i això no és cert. El TJUE, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, es va pronunciar precisament per esclarir això, quin era el termini de prescripció. La prescripció, és a dir, tu tens 10 anys per reclamar aquestes despeses hipotecàries, però el termini comença a comptar des de que el consumidor se n'assabenta que té una clàusula abusiva en el seu contracte. I com sabem que un consumidor sap que té una clàusula abusiva en aquest contracte? Doncs perquè ha anat a un jutge ha mirat concretament el seu contracte i li ha dit que sí, efectivament té una clàusula abusiva dintre del contracte. Per tant, si no fem tot aquest recorregut, que no el fa ningú, nosaltres no tenim per què donar-nos per entesos de que sabem que tenim una clàusula abusiva al nostre contracte. Per tant, aquest termini no ha començat a comptar. És a dir, que si la resposta de la teva entitat bancària és això ja prescrit, no és així i podeu seguir reclamant a la següent via de reclamació, que ja seria a través d'un servei públic de consum.
Mm-hmm. Anem a petar amb les despeses que podem reclamar. Que abans ja has fet esment d'algunes, ara posem blanc sobre negre, concretament quines són i en quina quantia, en quin percentatge,
mm-hmm.
No?
Doncs es pot reclamar el 100% de les despeses de gestoria, el 100% de les despeses que vas pagar de registre de la propietat, de la taxació i només el 50% de les despeses de notaria. Tens factures, en principi tots els consumidors tenim factures o hauríem de tenir les factures de totes aquestes despeses que es van pagar en el seu dia. Llavors sí que és necessari a l'hora de reclamar aportar aquestes factures o un document que acrediti què vaig pagar, en concepte de què vaig pagar, aquesta quantitat i en quina data. I així es pot lligar tot, no? Que són unes factures que tu tens de l'any que vas signar la hipoteca i que es relacionen directament amb la constitució d'aquella hipoteca. No hem de confondre amb les... Hi ha unes factures que són molt similars, però que van relacionades amb el contracte de compra-venda d'aquell immoble. És a dir, en el moment en què un consumidor va comprar una casa, un pis, va signar dos contractes. El contracte de compra-venda amb qui li venia aquest immoble i el contracte de, i el préstec hipotecari amb l'entitat bancària. Doncs són les despeses les relacionades només amb l'entitat bancària, el que es pot reclamar. Hi ha una miqueta de confusió, hi ha gent que ens porta factures de gestoria, del registre de la propietat, però vinculades al contracte de compra-venda. Aquestes no són reclamables. Serien només aquestes factures, però les vinculades al préstec hipotecari.
O sigui que algun document que acrediti que hem tingut aquestes despeses, jo és que ara m'estic posant en el pitjor dels casos, perquè com estem parlant de bastants anys enrere, és possible que algú digui, és que no trobo papers, però que faci l'intent de voler reclamar. Això podria prosperar d'alguna manera o és molt difícil?
Sense les factures és difícil. Sí que es poden reclamar, les pots demanar. Normalment l'entitat bancària guarda una còpia de tot això. Sí que no estan obligats a guardar-ho més de 6 anys, però podria ser. Hi ha moltes entitats bancàries que reben peticions dels seus clients: escolta, necessito les factures de la hipoteca que vaig signar fa 12 anys. I, bueno, hi ha una miqueta a criteri de cada entitat bancària. A vegades els hi cobren, doncs, 20 euros per cada factura que vols que et busqui. O 2 euros per cada any que haig de tirar
enrere. Ui, la banca mai no perd, eh?
Has vist? Hi ha negoci per tot arreu aquí. Però sí que pots intentar aconseguir-les. Sí que ens serviria també, per exemple, no tinc, costa molt de trobar la factura de la taxació, del que vas pagar per la taxació. Doncs també seria vàlid, per exemple, un extracte del moviment bancari que es va fer en aquella data. No tinc la factura, però jo puc acreditar que tal dia vaig pagar aquesta quantitat i en concepte de X, que sigui una d'aquests conceptes que es pot reclamar. Això també serveix per acreditar aquest pagament. El que no serviria, per exemple, és el document de la provisió de fons. Una provisió de fons no és una estimació del que pagaràs, però no té per què ser el que vas pagar finalment.
Correcte, aquest... perquè després t'han de tornar la diferència si, diguem que és favorable i t'han sobrat uns diners, no?, que tu havies avançat.
Exacte, sí.
Posem una altra complicació més. Ho dic perquè de vegades pot passar, perquè estem parlant de períodes de temps que són molt amplis i que ja han passat anys. Imaginem que la gestió que tu has fet en una oficina concreta del teu banc, quan has fet aquesta operació, aquella oficina al cap dels anys ha desaparegut. I tu, evidentment, te'n vas a qualsevol altra oficina de la teva població per reclamar aquestes factures o aquesta informació. En què ens podem trobar?
Aquestes reclamacions normalment les està resolent el Departament d'Atenció al Client de l'entitat bancària. No aniríem tant a oficines concretes, perquè si tu vas a l'oficina de tota la vida que hi has anat, no resoldran aquesta reclamació teva. Segurament doncs, ho enviaran al Departament d'Atenció al Client que toqui per resoldre-ho. Però posem-ho més complicat. Què passa si jo vaig signar una hipoteca amb un banc que actualment no existeix perquè...
O se l'han menjat.
Exacte, l'ha absorbit una altra entitat financera més gran. Doncs hauria de reclamar aquesta entitat que va absorbir el meu banc. És a dir, si jo tenia una hipoteca en un banc més petitonet i a dia d'avui aquest banc ja no existeix perquè se'l va quedar un banc més gran, haig d'anar a aquest banc més gran a reclamar la meva hipoteca. Si actualment estic pagant encara aquestes quotes hipotecàries, doncs molt senzill, reclamo a qui li estic pagant actualment aquestes quotes. Si és una hipoteca que ja està cancel·lada perquè ja està pagada, doncs haig de mirar a qui li vaig pagar aquestes últimes quotes o bé qui va absorbir aquesta entitat bancària.
Anem a fer, diguem, el procés, que més o menys ja l'hem dibuixat amb les teves explicacions. El primer pas per fer aquesta reclamació seria anar al banc. Mm-hmm. Val? Ens trobem amb el primer obstacle, que ens diuen que mireu, que és que no, que és que això ja no toca, que bueno, ens posen totes les pegues possibles. A continuació, següent pas. Mm-hmm. Ens podem adreçar a una oficina de l'OMIC?
Sí, 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 sí. De fet, faré un petit apunt en el primer pas. Sempre la primera via de reclamació, per aquesta reclamació o per qualsevol altra, és el que anomenem la via personal. La persona ha de directament reclamar, en aquest cas, a la seva entitat bancària. Com ha de reclamar? Per qualsevol mitjà que deixi constància. Podem anar a una oficina i demanar un full de reclamacions i emplenar-lo, simplement dient doncs, que vull reclamar les despeses hipotecàries de gestoria, taxació, registrar la propietat i notaria i aportar aquelles factures. L'entitat o ens posarà un segell o ho signarà i quedarà constància d'en quin dia estem presentant aquesta reclamació. El format paper no els agrada gaire a les entitats bancàries. Ens estem trobant que posen, a mi mateixa em van posar pegues per entregar aquesta reclamació a l'oficina en paper. Per tant, hi ha altres vies que no ens posaran pegues, o bé a través d'un formulari que tingui el web de l'entitat financera, o bé a través d'un correu electrònic o a través de carta certificada o burofax. Qualsevol mitjà que deixi constància de que tu aquell dia estàs fent una reclamació per aquest motiu i acompanyat de les factures corresponents o dels moviments bancaris corresponents que acreditin aquestes despeses que vas assumint el seu dia. Si l'empresa, en aquest cas l'entitat bancària, no ens contesta en 30 dies, o bé la resposta que ens dona no és favorable, perquè ens donen, bueno, és que veiem unes respostes increïbles, no? El que dèiem, això ja ha prescrit, això no li toca, això ja sabia vostè el que signava. Si és una resposta no favorable, llavors el consumidor pot seguir reclamant. Es pot dirigir, en aquest cas, a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, a les OMICs, que estan als ajuntaments, i farem un segon intent de reclamació. A través de la mediació intentarem que l'entitat bancària li doni una resposta favorable a la seva reclamació. Què ens trobem aquí? Que hi ha entitats bancàries que primer li han dit que no, quan aquesta persona reclamava directament, però a la que intervé un servei públic de consum, en aquest cas l'OMIC, doncs canvien la resposta. Nosaltres estem contents en el sentit de que aquesta persona se'n va amb un problema d'alguna manera solucionat perquè ha aconseguit doncs que li retornin aquestes quantitats que solen ser doncs, al voltant dels 1.000 euros, entre els 500 i 2.000 euros, solen ser aquestes quantitats que li retornen. Llavors, doncs, nosaltres contents de que se'n vagin amb aquesta resposta favorable. Però no sempre és així.
Clar.
No sempre és així. Hi ha entitats, ja hem detectat certes entitats bancàries que van dir que no al consumidor la primera vegada i segueixen, de fet ens envien la mateixa resposta que li van enviar al consumidor en el seu dia, doncs ens la tornen a enviar. Nosaltres sabem que això no és així i aquesta persona no deixa de tenir dret a reclamar aquestes despeses. Per tant, ja seria acabar de reclamar a la via judicial. Normalment, les entitats bancàries, quan donen una resposta no favorable, diuen, doncs, si vostè no està d'acord, vagi a reclamar al Banc d'Espanya. Això, l'Agència Catalana del Consum i les OMICs en conjunt no ho recomanem, anar a reclamar al Banc d'Espanya, perquè les respostes que donen no són vinculants, les resolucions que donen no són vinculants. Llavors, és perdre uns mesos que no té cap sentit. Si a vostè li han dit que no directament i a través d'un OMIC també li diuen que no, ha d'anar a la via judicial a reclamar aquestes despeses.
Uh-huh. Deixa'm que et pregunti per aproximadament el temps per intentar tenir una resolució d'aquesta qüestió.
Doncs el que diem, quan comences a la primera via, a la via personal, un mes, les empreses normalment estan contestant en via personal, estan contestant una miqueta amb menys temps,
eh?
15 dies, un mes, més o menys tenen la resposta. N'hi ha altres que no en contesten mai. Llavors, clar, esperes, fins quan esperes? Doncs màxim 30 dies. Si no, vas a l'OMIC i l'OMIC comença aquest procediment de mediació que trigaria més o menys doncs també un mes aproximadament en què ens contestin si la resposta que donen. Imagina't que et diuen doncs sí, et tornarem aquestes despeses, però com que també pots demanar els interessos, perquè clar, t'ho imagina't una hipoteca de fa 20 anys, els interessos que hi ha al darrere. Són uns interessos importants i cal reclamar-los també.
I aquí volen negociar, no?
Exacte. Doncs normalment o no diuen res, no es pronuncien amb els interessos, o bé doncs ofereixen una quantitat que tu potser no estàs d'acord.
Yeah, yeah.
Si no estàs d'acord, doncs s'obre un període d'al·legacions, però estem parlant que potser en uns 3 mesos pots tenir una resposta. Si no és favorable, doncs ja anar a la via
al jutjat. Molt bé. Clar, això també és una mica fer volar coloms, perquè parlar d'un percentatge d'èxit d'aquestes reclamacions, m'imagino que depèn amb qui tractem, no?
Exactament, és així. Hi ha entitats bancàries que estan donant respostes favorables des del primer dia, no són la majoria, també t'ho haig de dir, i n'hi ha altres que veiem que no, i fins que no arriba el consumidor a la via judicial, doncs l'intenten frenar primer perquè presenti la reclamació i després li van donant respostes no favorables, aviam si es cansa i no arriba a la via judicial. Clar, quants consumidors arriben a reclamar per via judicial? Molt pocs. Per tant, sí que estem veient que poden venir dues persones amb el mateix problema, la mateixa quantitat a reclamar, però que, com que cadascú tindrà una entitat bancària diferent, un se'n vagi amb una resposta no favorable i hagi de seguir per la via judicial, i l'altre se'n vagi amb una resposta favorable i amb uns diners al compte bancari que li han retornat. I és el mateix problema.
Molt bé, doncs jo crec que ens ha quedat força clar qui estigui en aquesta situació amb una hipoteca signada entre el 1984 i el 2019, doncs que busqui la seva documentació, que busqui els papers i endavant a fer la reclamació que toca. Maria Moreno, responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
La terrassenca Glòria Vilà va fer econòmiques i podem dir que es dedica als números, però també té una afició molt arrelada. Es dedica a pintar i forma part d'un grup d'Urban Sketchers. Avui la tenim al Connectats. Molt bona tarda, Glòria.
Hola, bona tarda.
També saludem el company Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, Glòria, tu, dèiem abans, primer vas estudiar empresarials, després econòmiques... Quina sortida estaves buscant?
Doncs a mi sempre m'han agradat els números i doncs buscava alguna cosa relacionada amb el món de les finances i és on realment hi estic treballant.
Uh-huh. Quines feines has pogut fer en aquest camp?
Doncs vaig començar en el món de l'auditoria, vaig estar treballant durant 8 anys en una empresa d'auditoria. Després vaig saltar al món de la banca i vaig estar en el departament d'auditoria d'un banc i ara estic en una empresa multinacional treballant també en l'àrea de finances.
Mm-hmm. O sigui que números, números i números, eh?
Sí.
Sí? Però jo m'imagino que has de tenir una vàlvula d'escapament, no?, per fugir de tot això, i la tens.
Ah, exacte. Aquí és on entra més l'àrea de creativa, que n'hi dic jo. Parlàvem amb el Sergi l'altre dia que el món dels números és molt, diguem-ne, marcat, hi ha unes normes, hi ha unes regles, unes lleis, i doncs quan deixes la feina busques quelcom més creatiu i el dibuix és el que m'aporta aquesta part més creativa.
I com es produeix aquesta afició? És pintar o dibuixar el que fas?
Faig les dues coses. Jo el que faig és dibuixar, dibuixo al carrer, primer amb llapis i poso la tinta, diguem-ne, i després acoloreixo amb aquarela.
Mm-hmm. El Sergi, tot això em sembla que ho coneix bastant més, oi que sí, Sergi?
Bueno, de pintar no, que sóc un desastre,
No, jo no ho deia perquè tu ho facis, sinó perquè saps que la Glòria ho fa.
Sí, bueno, el que és curiós és més o menys la manera com vas començar, no? Tu ja t'agradava, però hi ha un punt d'inflexió que molta gent ens ha passat, o els hi ha passat, que hi ha un punt d'inflexió que és la pandèmia, a partir d'aquí, no? Més o menys dius, va, m'hi dedico, no? Més o menys va per aquí.
Exacte, Sergi. Jo portava molts anys que veia doncs, molta gent que penjava a les xarxes dibuixos que feien, o de viatges, o de llocs on sortien a visitar, i en lloc de fer una fotografia feien un dibuix per guardar el record, i és quelcom que sempre m'havia cridat l'atenció. També la Roser Capdevila va fer una exposició en què ella fa una espècie de diari dibuixat, amb el que explica el que li passa durant el dia amb dibuixos, i és quelcom que sempre m'ha cridat l'atenció, però sempre necessites temps, i la pandèmia me'l va donar. En aquell moment en què ens van deixar tots tancats a casa, doncs vaig començar a mirar doncs, per internet, a xarxes socials, gent que feia cursos, que compartia el seu coneixement, i és aquí on vaig començar en aquesta aventura, en aquesta afició.
Què vas començar? A pintar diríem amb llapis o com ho feies? Què feies? Aquarela?
Jo el que faig és treballar amb un quadern. Tinc sempre un bloc a la bossa, a la motxilla, i el que veig començar és directament, doncs això, agafant un llapis i fent un dibuix i diguem-ne, posar-hi la tinta a sobre i després pintar-ho amb aquarela. L'aquarela és, bueno, i el dibuix també, són coses doncs, que es poden anar millorant i doncs, el temps et porta doncs, anar agafant el teu estil, la teva manera de dibuixar, però sempre ho he fet amb llapis, tinta i aquarela després. Hi ha moltes altres tècniques, de fet, amb els urban sketchers, doncs, cadascú té la seva manera de dibuixar, les seves tècniques, els seus estils, i a mi m'agrada aquest. No dic que algun dia ho canviï, però de moment estic treballant així.
I què t'agrada més pintar? Paisatge? T'agrada més pintar edificis? Què t'agrada pintar?
A mi m'agrada més el dibuix urbà. Més, doncs això, les construccions que tinc aquí a la ciutat, aquí a Terrassa. Amb els urban sketchers el que fem és sortir un dissabte al mes, el primer dissabte, quedem en un lloc en concret i ens dediquem doncs, això, a dibuixar un espai. Cadascú doncs, tria la seva perspectiva, la manera o el punt de vista que li agrada més el que estem dibuixant. Per exemple, aquest cap de setmana vam anar a la plaça de les Teixidores, aquí a Terrassa, hi ha la casa Bauman, i es veu el Castell Cartoixa, també hi ha l'estació dels ferrocarrils de Vallparadís, i bé, doncs, cadascú va fer el dibuix que li va semblar doncs, més atraient de la zona aquella.
Hem parlat al principi, has parlat tu dels urban sketches. Com hi aterres amb aquest grup? No sé si tu ja coneixies algú o vas tenir notícia, com vas arribar-hi?
Doncs la veritat és que no coneixia pas a ningú. I va ser durant la pandèmia que vaig trobar el grup a dintre de les xarxes socials amb què feien aquestes quedades, són obertes a tothom, no és un grup tancat. I durant la pandèmia el que fèiem, com que no podíem quedar en grups nombrosos, doncs es feia per, diguem-ne, distància. Cadascú buscava una fotografia i intentàvem dibuixar tots més o menys el mateix. quan després de la Covid ens va permetre començar a fer aquest tipus d'activitats, doncs em vaig presentar un dia a la trobada i va ser aquí on vaig conèixer tot aquest grup de gent.
Abans t'he preguntat què t'agrada més pintar, ara et pregunto de pintar què és el que més t'agrada o que no sé quines sensacions. Hi ha gent que diu que el relaxa, hi ha gent que... A tu exactament quina sensació, què sents quan pintes?
A mi em relaxa molt, és una activitat que em porta doncs, a desconnectar dels problemes o de les totes les coses que tens a la feina o a casa, i a part doncs, és un moment en el que comparteixes amb gent doncs, això, maneres de fer, comparteixes doncs, el coneixement que puguis tenir, mira, jo ho faig així, mira com bé que t'ha quedat. Una de les, diguem-ne, de les característiques que tenen aquestes trobades és que tots compartim al final el que hem fet i bueno, doncs, ens ajudem mútuament i dibuixem conjuntament doncs, cadascú el que li aporta el que està veient.
Glòria, jo tinc interès per saber com funcionen aquestes trobades que feu d'Urban Sketcher. Quanta estona acostumeu a estar dibuixant? I tots dibuixeu, cadascú, entenc, des de la vostra perspectiva, no?
Exacte.
I una mica quina és la reacció de la gent? Perquè, clar, sou una colla, no? Sou uns quants que us poseu per allà repartits.
Exacte,
i cadascú sí. Va fent el seu dibuix.
Exacte. Normalment quedem doncs, cap al matí, és una jornada potser d'un parell d'hores, 3 hores. El que fem és doncs, la primera hora doncs, quedar tots, un cop mantenir el mes, perquè ens trobem una vegada al mes, i cadascú aleshores tria el lloc on s'asseu per dibuixar. Normalment doncs, ho aprofitem a l'espai públic i asseiem en algun banc o et portes tu un taburet i esteus i comences a dibuixar. La reacció de la gent, doncs, molta gent s'atura, et pregunta, et comparteix que sempre ha volgut dibuixar i que no en saben, coses que bueno, doncs, tots fem, no? Quan trobem algú que està fent alguna cosa al carrer o ja sigui música o coses així, doncs sempre et trobes amb gent que et para. I el que diguem-ne ens aporta a tots plegats és això, el moment de trobar-te amb gent doncs, que té una afició comuna amb tu i que bueno, doncs, puguis tenir una estoneta de diversió i de xerrada.
I com decidiu què és allò que anireu a pintar en la pròxima sortida? Com ho feu?
Depèn molt de quin tipus d'activitats es puguin fer a la ciutat. Intentes connectar-ho amb el moviment cultural que hi ha doncs, dins del que t'envolta. Aleshores, doncs, per exemple, aquí a Terrassa, quan és Festa Major, quan hi ha doncs, la Fira Modernista, o quan hi ha doncs, el Pinky Jazz, o coses que puguin estar doncs, una mica en l'agenda de la ciutat, intentes que aquell dia doncs, puguis fer la trobada allà. A vegades és que inaugures un centre, una plaça, un carrer, doncs també connectar una miqueta amb la moguda cultural de la ciutat. I al mateix grup doncs, hi ha un parell de persones, 3, que organitzen i són els que proposen el lloc on es queda a la propera quedada.
I no sé si estàs més, no sé, més còmode a casa, més còmode a fora, o són dues maneres diferents d'afrontar-ho?
Són dues maneres diferents. La veritat és que, home, quan plou, doncs, evidentment, ens hem de quedar a casa, aleshores busques una altra cosa per dibuixar, o quan vam estar tots tancats, doncs mira, vam dibuixar les flors al pati, vam dibuixar la façana de davant de casa, però és veritat que és més divertit o és més entretingut doncs, sortir al carrer i dibuixar més a fora de casa que no a dins. Tots hem dibuixat doncs, el lavabo de casa, la cuina i l'habitació, per dir d'una manera, no? Perquè vas, doncs, el dibuix al final és com a gimnàstica, el vas practicant i sempre que tens una estoneta, doncs, agafes un paper i doncs, intentes dibuixar el que veus, però sempre és més divertit dibuixar fora de casa.
Sí, em comentaves l'altre dia quan parlàvem que quan sortiu, no? És a dir, tots pinteu el mateix, però és curiós que cadascú veu des d'un... És a dir, cadascú fa des d'un prisma diferent, potser, no? Que no acabeu fent sempre tots el mateix, no?
Exacte, sí, fins i tot amb el mateix edifici i doncs et fixes en una cosa totalment diferent. Hi ha gent doncs, que li agrada més anar al detall i dibuixen només una part del que... no sé, imagina't una casa, doncs hi ha gent que li agrada molt més la xemeneia, doncs et dibuixen la xemeneia o un balcó o una finestra, hi ha gent que dibuixa la casa, hi ha gent que dibuixa doncs, la casa i les dues cases del costat, o agafes amb diferent perspectiva. Quan et tindràs els dibuixos, podem ser 30 o 40 persones dibuixant alhora i no n'hi ha cap que sigui igual, perquè evidentment apliques la tècnica i tothom té una manera de dibuixar diferent, però a vegades fins i tot el que t'hi has fixat tu no s'ha fixat l'altre, no? És una forma curiosa de veure el món.
Però les teves aficions no acaben aquí. A part de pintar, també t'agrada molt doncs, fer cosetes, no? Amb roba, això, allò que en diuen manualitats, no? Treballs manuals, o... t'agrada, no,
sí,
això?
Sí, em considero una persona una mica manetes, i sí, doncs, totes aquestes coses que pots fer així a mà, de fet, és una afició que ve molt de l'àvia i la mare, que també doncs, han cosit, han fet ganxet, han fet mitja, i això ho veus a casa i, doncs, mira, és algo que també, doncs, ha quallat, sí.
I també, aviam, jo no sé, ara no sé quants anys fa que estic aquí al Connectats, però em sembla que és la primera vegada que algun dels entrevistats dic que, bueno, li pregunto, tens afició a la ornitologia, és cert, no?
És la connexió amb la natura, no, Glòria?
La ornitologia és l'estudi dels ocells, aleshores, sí. Nosaltres aquí a casa doncs, tinc un pati i tenim un tiler en el que hi pengem una menjadora i m'agrada veure els ocells que venen aquí al pati. I bé, doncs, quan anem així fora o al cap de setmana o de vacances intentem anar a algun lloc doncs, que hi hagi uns aiguamolls o algun llac per poder doncs, veure ocells, ens agrada. Jo si pogués triar algun dia triaria poder ser ocell. No sé, és quelcom que et crida l'atenció, poder veure el món des de dalt de les alçades ha de ser una casa ben xula.
Mm-hmm. Però tu, Glòria, per exemple, si ve un no sé, una mallarenga o ve una cotxa fumada, tu saps distingir-ho, no? Perquè jo no en sabria.
Tot és qüestió de pràctica, també, eh? I tenir una bona guia i tenir uns bons prismàtics, però sí, tots els ocells tenen el seu plomatge i, bé, doncs, si et fixes una miqueta en com tenen el bec, en quin color tenen les ales, amb quin tipus de volar tenen, pots distingir-los. Primer costa i després, quan t'hi acostumes, segur que un colom i un pardal el diferencies, doncs després és més fàcil diferenciar un pardal d'una mallarenga, una mallarenga d'un verdum, i sí, vas veient que els ocells tots són diferents.
I com a persona observadora, que veiem que ets i pacient, tens una altra afició. Sí, saps quina? De quina estem parlant? Sí.
Sí. Els pobles és un món d'aquests que em relaxa molt. Aquests són els d'estar a casa, eh? De quan tens doncs, una estona i doncs, necessites estar totalment sense pensar res, trec una caixa, buido les peces a sobre la taula i m'entretinc a connectar les peces. Sí, sí.
Però són d'aquells puzzles que necessites una taula a banda per muntar-ho? Són grans?
Els que acostumo a fer són de 1.000 peces, només. Aleshores, jo tinc com una espècie de cartró, un cartró d'aquests pluma, que el puc portar amunt i avall, i bé, com no són gaire grans els puzzles, doncs aquest sí que tinc una taula, que normalment això ho acostumo a fer al menjador, i aleshores, quan necessitem la taula, doncs és només apartar amb el cartró amunt i avall i anar movent el cartró.
Sí. Ja, ja. I una altra afició que té és una que segur que al Sergi i a mi també ens agrada, no? Sergi?
Sí.
T'agrada? Tu també?
Home, a mi m'agrada molt, però el que passa és que a mi m'agraden les dues coses, eh? Menjar i cuinar.
Molt bé, molt bé, molt bé, està molt bé. Sí, no? T'agrada cuinar?
Sí, m'agrada cuinar, li deia també amb el Sergi, a mi m'agrada molt el moment de cuinar, m'agrada sobretot cuinar, no sé, per exemple, arrossos, no? Quedes amb la família o amb els amics, el moment aquell d'estar tots, doncs tallant el que sigui, doncs les carxofes o la carn o el que hi vulguis posar i mentrestant doncs, tenir doncs, una cervesa o un vermut i anar xerrant i anar fent amb la paella allà. I després el moment de compartir doncs, el que has fet doncs, amb la resta de la gent i la xerrada de sobretaula. Vull dir, és el moment, això també ho he agafat molt de la mare i de l'àvia, no? Que són cuines d'aquestes que bueno, cuinar per molta gent és el que té, que després doncs, és superagraït, no? De poder compartir-ho i poder ara jo hi poso això, i bueno, aquestes receptes que t'inventes sobre la marxa d'anar fent, sí, sí.
O sigui, una cuina de paciència, que és el que caracteritza la resta d'aficions que també hem anat descobrint de la Glòria Vila. Glòria, moltíssimes gràcies per passar pel programa i explicar-nos una mica tot aquest repertori d'aficions que tens. I ens hem entretingut una mica més amb l'Urban Sketcher, perquè la veritat és un tema curiós. Ens ha agradat. Glòria.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé, molt bona tarda.
Igualment, bona tarda.
Gràcies. Adéu, Sergi.
Adéu.
Adéu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
De Llobregat és terra de carxofa i ja estem en temporada per poder degustar aquesta flor que és molt saludable. Quines propietats té i com la podem cuinar? Avui marxem fins al Prat Ràdio on tenim a punt l'Ivan Conde Pérez. Endavant.
La carxofa és sense cap mena de dubte el producte estrella al Delta del Llobregat i un indispensable a la gastronomia catalana. Antioxidant, diurètica, protectora del fetge, prebiòtica, rica en fibra, amb moltíssimes vitamines. I és que fins i tot Pablo Neruda va escriure una oda a aquest aliment, la oda de la carxofa. Parlem amb la Clàudia Sanfeliu per conèixer com podem treure el màxim rendiment de la carxofa. Clàudia, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé.
Explica'ns abans que res, perquè sabem com és físicament una carxofa, però sempre hi ha, no sé si parlar de debat, perquè és una cosa objectiva, però què és una carxofa?
La carxofa és una flor madura, que és el capoll, que abans de que floreixi, pues, es menja. Llavors sí que és veritat que està considerat una hortalissa com a tal.
Sí, que llavors és una de les hortalisses que ens podem trobar, sobretot doncs, això, en moltes zones, tant de Catalunya com l'Estat. He repassat alguns dels beneficis de la carxofa, però segur que n'hi ha més, no, Clàudia?
Vale, sí, he trobat, molt antioxidant, és molt diurètica i va molt bé, pues, aixafar.
Per estar bé, no? Per estar fluids, podríem dir. Que tot vagi com ha d'anar.
Sí, i és molt bo pel fetge. Redueix la hipertensió a més i és com molt bona menjar-la ja en aquesta temporada més.
A veure, tenim dues varietats, podríem dir, principals, i a més, sobretot, a zones properes al Delta és un debat molt viscut. Tenim la blanca de Tudela i la Green Queen. Clàudia, què ens pots explicar sobre aquestes dues varietats?
Vale. Jo vaig fer treball de la universitat sobre això, llavors he portat com el debat de, podríem dir, quina és millor o quina és pitjor. Vale. Jo sempre defensaré la blanca Tudela perquè és la que s'ha crescut al Prat i perquè la que jo menjo tota la vida. Sí que és veritat que posant-nos tècnics i si volguéssim estudiar la màgia del producte, la Green Queen té molts més beneficis tant al cultiu com està buscant, té moltes més vitamines i és més, té com més beneficis, té més antioxidants que la blanca Tudela. Per què? Pues perquè és una carxofa que està modificada perquè ja ho sigui així. I podríem dir que és més tendra i més carnosa, sí. Però també és veritat que jo crec que la blanca Tudela té la senzillesa que busquem d'algun d'aquests productes, que la Green Queen està molt més completa, però la blanca Tudela és la que hem tingut tota la vida i la que el pagès està cultivant, més que pels beneficis, sinó per treure's uns diners.
Clar, per la gent que estigui molt lluny de tot això i que senti potser fins i tot aquests noms per primer cop, la blanca Tudela és la carxofa de tota la vida i després la Green Queen és, podríem dir, una, no sé si dic, modificació genètica o una cosa per l'estil, no?
Bueno, és un nou cultiu que
s'ha... Nou cultiu.
Sí, sí, un nou cultiu que s'ha implementat ara, que és una carxofa, podríem dir, millorada. És més grossa, és, el verd és més clar, i tot això que hem dit abans, més nutrients i tal.
Això, el que dèiem, eh? És un d'aquells debats importants també que hi ha a casa nostra i a la pagesia amb totes aquestes dues... variants. No, totes aquestes
varietats.
Dues. Gràcies. Amb totes aquestes dues varietats que, de moment, doncs, conviuen, però que en el futur veurem si, si realment és així o si s'acaba imposant la Green Queen sobre la tradicional blanca de Tudela. Però això és una altra cosa. Parlem de plats, Clàudia, per començar... Allò de la gent que no es vulgui complicar la vida, sigui perquè potser no té temps o no té allò de moltes ganes de complicar-se la vida, una recepta senzilla amb carxofa que puguem fer.
Vale, jo primer de tot tinc que obrir un melón amb tema, que és, existeixen les carxofes en conserva, però no les del súper. Tu pots comprar, fer la conserva, deixar-la tant amb oli com una espècie, o amb una espècie d'aigua amb vinagre i vi, com un escabeig, i et dura molt a la nevera. Llavors, aquí ve el debat de, tu fas això un cop i ho tens per molt de temps.
Quant temps pot ser, allò de, per dir...
Si ho poses al buit del tarro, un any.
Un any?
Sí,
un
sí.
Any està perfecte.
Sí, amb llimona, perquè poses el vinagre o l'oli, són conservants i t'aguanten bastant. Llavors, jo vinc a dir que per la gent vaga, podríem dir, és recomanable primer conservar i després utilitzar-la pel que vulguis. Clar, tu un cop la tens conservada, la pots utilitzar per truites o igualment unes xips de carxofa amb la carxofa normal. És molt fàcil, és tallar-les amb aigua i llimona perquè no s'oxidin i després fregir-les arrebossades amb farina. Vull dir, no crec que sigui tan, tan difícil, eh?
No, a mi ara m'has deixat de... O sigui, acabarem aquesta secció i estaré pensant encara en que pot aguantar un any, la carxofa.
Home,
o sigui,
ben conservada
per això. Sí. Com deies, no? D'una manera molt concreta. Després la gent pot recuperar el podcast, però per aquella gent que s'hagi quedat una mica... Anem a repetir, vale. Quina és la manera perfecta perquè conservar, bueno, les carxofes i que puguin durar fins a un any?
Jo he trobat dues maneres, vale? Que, bueno, és les que utilitzo. Una és amb oli, que és, doncs, la buix, fas que la deixes tant, la buix, i la deixes amb oli d'oliva, això, fas el buit amb el tap o el bany-maria, i ja està, no, o sigui, no has de fer res més, ho cobreixes amb oli, i si vols posar una mica de llimona també a l'oli perquè no passi res i tal, perfecte. Després, l'altra és com un escabeig, que és vinagre, vi blanc, sal i aigua, doncs ho bulleixes, bulles allà dins les carxofes i amb la mateixa aigua de la cocció conserves. No sé si un any, però sí que...
Una bona estona.
Sí, una bona estona, no li passarà absolutament res. És una conserva com les de tota la vida.
Perquè si no, de normal, podríem dir, ara per exemple l'hivern, que a mi a casa m'ha passat fa res, és que a més és curiós perquè ja començava a florir-se. Quants dies pot estar a l'hivern o a l'estiu una carxofa allò fora, sense estar a passar la nevera, sense estar-s'hi? No és recomanable, no?
A veure, jo soc recomplant, aconsello anar al mercat, comprar-la i consumir-la, perquè pues, això té molts antioxidants, però també s'oxida molt ràpid, llavors 5-7 dies tirar superllarg, vull dir, 4-5 ja...
Ja hem d'afanyar-nos, no?
Sí,
ja va ser... Mira, precisament, per al context d'una casa on, pel que sigui, algú ha comprat carxofes perquè venen amics, el pla no funciona i estan aquests 4 dies, les carxofes estan a punt de no servir i a aquesta persona no li agraden les carxofes. Què es pot fer, què es pot preparar per allò de camuflar la carxofa, que no sàpigui tant a carxofa, però tenir els beneficis d'aquest aliment?
Vale, si tu li treus totes les fulles, la part del cor és la que t'aguanta més i la que s'oxidarà, però... és fàcil de manipular. Llavors, si fas un sofregit, afegeixes la carxofa a dins i ho fas un farcit, m'invento d'un canaló vegetal o de qualsevol cosa, et serveix i no es nota tant, amb una mica de ceba, fins i tot una mica pernil salat perquè es camufli, perquè queda molt bé la carxofa amb el pernil, però el pernil és bastant més predominant. O no sé, això, farcides... Fregides, jo considero que tampoc... És que jo som una defensora, eh? Tampoc sap tant. No sé, si no, això, camuflar-la en, bueno, un sofregit mateix de verdures, una pasta amb verdures de tota la vida, li pot posar qualsevol cosa, o una samfaina mateixa, és que es pot camuflar bastant bé, si la vols camuflar.
Ja m'ho has pràcticament respost, però clar, parlem de la carxofa com un únic aliment moltes vegades, però té dues parts molt diferents, no? Què té de destacat per positiu, tant les fulles com el cor, allò de la part més sucosa o la part més bona, el potencial que poden tenir cadascuna d'aquestes dues parts?
Vale. Per mi la carxofa, pues, les fulles és una gran infravalorada perquè sí que és molt amarg per fer caldos. Molta gent ho recomana, però jo vaig a fer aquí un...
Aquí hem vingut a trencar amb coses que estaven ja com predeterminades. Això està molt bé.
Vale, no ho feu. Perquè amarga, o sigui, sembla que no, que sí, que la fulla de la carxofa es pot aprofitar tant. Amarga molt, o sigui, és molt amargant. Llavors, jo... una carxofa a la brasa, com de tota la vida s'ha fet, amb una bona vinagreta, les fulles estan boníssimes, no? O el sí. Forn mateix, no cal donar-li més voltes, vull dir, jo crec que no és un d'aquests aliments que cal posar-li mil salses, no, o sigui, oblidem-nos-en. El forn a la brasa, a 200 graus, 25 minuts, és que està perfecte. Bueno, a la brasa 25 minuts no, però quan vegis que està ja torrada pel fora, quasi... amb carbó, amb brasa, i per dins estigui el cor fet, és que està perfecte. I clar, el cor sí que té moltes més altres possibilitats, sí, però si volem mantenir la carxofa en totes les seves parts, jo no em complicaria.
O sigui, ets de partidària de no, fer-ho tota, allà...
Sí, o sigui, a veure, també pots agafar el cor i fer un arròs, pots... és que tens molts xocs, vull dir... Jo
sí,
crec
és
que...
molt dinàmica, sí, podríem dir, no? Bueno. Realment dona per imaginar la carxofa.
Sí, vull dir, hem vist moltes elaboracions en les fires gastronòmiques del Prat, que si farcida, que si a la brasa, que si... no sé, mil coses. Però jo també soc partidària a vegades de fer-ho senzill, que sap fer tothom, està bo, i òbviament tenim temps per inventar, però... no sé.
I quan no hi és de temporada, quan allò de que no està disponible o es troba un preu absolutament desorbitat, si és que es poden trobar als mercats, hi ha algun aliment que per sabor o per propietats es pugui allò de, vale, no tens carxofa, però això pot fer-se... et pot recordar una miqueta, o la carxofa és absolutament insubstituïble i quan tenim ho hem de celebrar, i quan no en tenim doncs hem de passar l'època complicada.
Jo crec, soc més de quan tenim en tenim, i si no en tenim és que, perdó, però les congelades dels supermercats, pues ja sabem que no és ni de proximitat, ni té la qualitat organolèptica que nosaltres busquem, ni res d'això. Per l'altra banda, quan hi ha carxofa ho hem de aprofitar, vull dir, no pot ser això de plan, no tot es té en tot moment. I jo també crec que hi ha altres productes, per exemple, ara, quan se m'agira les carxofes, més o menys conviuen amb els calçots, que també pues, tenim calçotada i tot
sí,
això.
Sí, que deies per la brasa i per la
sí,
barbacoa i per tot.
És bastant més semblant, vull dir...
Sense barbacoa no ens quedem.
No, això no. I no, és que no trobaria cap producte que et digués, ho substituiria per això.
No.
Jo no.
És molt particular i per
sí,
tant... Sí, doncs...
o sigui, tampoc mai he escoltat ningú que digui...
Trobo a faltar...
No, en plan, ni que ho trobo a faltar quan ja n'hi ha ni quan no sí. També. És un producte com bastant estimat, però no crec que sigui
sí,
un producte...
Sí, molt estacionat sí. Encara, eh? Igual que hi ha d'altres, no? Que la demanda és com molt evident sí. Que s'està intentant allargar el límit. Sí que és la carxofa, és cert que... I a més, els pagesos són els primers que ho tenen clar, que quan n'hi ha... La temporada comença quan ha de començar i no ho decideixen ells pràcticament mai, és la, no, la pròpia natura. Bueno, també doncs, són les coses que s'han de respectar, tot i sí. Que ens costi una miqueta. I, Clàudia, no t'hem preguntat, així una mica gairebé a nivell personal, a tu la carxofa ja intueixo que t'agrada, no?
Molt, molt.
O sigui, en la llista allò de m'agrada moltíssim, m'agrada molt, m'agrada força, m'agrada...
M'agrada molt. Jo soc molt partidària, és que... en totes les maneres, a mi m'encanta, crec que és una, això, és una hortalissa que potser està molt mal explotada el que és en el territori, en el Prat, però fora del Prat, en localitats molt concretes, generalment la gent tampoc és un producte que crec que li doni moltes utilitats com altres productes, crec jo.
Sí, ve molt, no? El que tu comentes, sí. Molt de la tradició del sí. Lloc i té més força o menys, o sigui que, bueno, qui hagi sentit aquesta, no, aquesta secció de cultura gastronòmica i li estigui passant pel cap i estigui rondinant què ha de fer avui, ja ho sap, carxofes, que, sí. Que hem d'aprofitar que són de temporada. Doncs, Clàudia, moltíssimes gràcies.
A
ens veiem a la propera.
Vale, merci.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Doncs és tot, connectats. Fins la setmana que ve.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Ja hi tornem a ser, sentats en un sofà, gastat pel temps, mirant-nos les cares. Buscant allò no raja, allò que un dia va marxar. La vida ens ha dut allà on sempre havíem dit
no, no, no,
mai acabaríem. Yeah, yeah. Els temps sentats un davant de l'altre. No, no, no. Què hem de fer? El temps ha anat passant, les flors que ja han marcit, i ni tan sols ens n'hem adonat. Seguim estimant-nos, però que abans era excitant.
Ara ens deixa igual.
Manies del passat, obsessions del present, van creixent i a poc a poc van guanyant. La vida ens ha dut allà on sempre havíem dit
no, no, no,
mai acabaria. Matem-nos. és així com s'ha d'acabar. I potser no és per tu ni és per mi.